La caravana, amb Joan Trias. A la caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, aquest dijous i, per tant, és dia d'un cara a cara en un nou mar o muntanya, aquesta secció que ens agrada molt per confrontar idees, per confrontar posicions, això sí, des del respecte i el diàleg. Avui volem posar a debat tota la qüestió sobre l'ocupació d'habitatges. És a dir, ens podem fer la pregunta a dues bandes. Fins a quin punt és una sortida davant de l'especulació o si és un atemptat greu contra la propietat privada? Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya Toni Miranda. Ell és president de la ONAU, l'Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació. Toni, què tal? Molt bona tarda. I ens... Espera, que no hem sentit.
Buenas tardes, hola, buenas tardes.
Ara sí. I ens acompanya també Dani Sosa, que és coordinador nacional dels joves ecosocialistes. Dani, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Doncs mira, us plantejo primer de tot aquesta opció o doble pregunta que em plantejava jo una mica, eh? L'ocupació d'habitatges, ben bé què és? Un punt de sortida davant l'especulació del mercat o un atemptat greu contra la propietat privada? Toni.
Parte que está clarísimo. O sea, en el Código Penal la usurpación de vivienda es un delito. Por lo tanto, jamás un delito puede ser una salida para ningún tipo de problemática que tenga la sociedad. Los problemas existen y el problema principal que tenemos en la sociedad española es un problema de falta de vivienda social porque sencillamente no se ha construido. La solución de dar una patada a la puerta y meter a la gente en casas y asaltar propiedades jamás puede ser una solución. Ninguna solución que cree daños o que no respete a los demás puede ser una solución válida ni en política ni en sociedad. Lo que tenemos en este momento es un asalto a propiedad. Hay detrás un trasfondo político importante. Está apoyada políticamente este tipo de asalto y está creando unos daños enormes.
Ara, els oients ja ho coneixen, això, eh? Però els estic explicant una mica a salto de mata, que en diuen, com funciona la secció, que és que m'agrada anar tirant pollites als nostres convidats o anar-los posant en contradiccions pròpies, eh? La primera que em venia al cap, Toni, mentre explicaves tot això, i ara escoltem el Dani també, és, i si l'habitatge no té propietat, aleshores sí o tampoc?
Si la vivienda no tiene propiedad, ¿qué vivienda no tiene propiedad?
Pregunto.
No existe vivienda sin propiedad en el sistema nuestro. ¿Te refieres si la vivienda no está ocupada?
Exacto.
Ese es otro tema. El tema de que las viviendas no estén ocupadas, sigue habiendo vivienda de propiedad. Hay un propietario detrás y se está produciendo un asalto a una propiedad y se está produciendo una vulneración de unos derechos. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es... Las sociedades avanzadas, todas las democracias avanzadas que tenemos aquí en... Y nosotros somos una democracia europea. Nuestros socios tienen toda una serie de legislación. Lo que están haciendo es hacer vivienda social. Es lo que no estamos haciendo en este país y se está haciendo mucho ruido para ocultar la realidad. Y es, no se está haciendo vivienda social. Y estamos creando aquí un problema porque hay gente que la necesita y no se les está proporcionando por parte del Estado, que esa es la obligación del Estado y que la Constitución española además les exige a las instituciones.
Dani.
Sí, jo crec que és important amb un tema tan sensible no frivolitzar amb el debat. És a dir, no considero que... O sigui, la pregunta que està ben plantejada, jo no compro el marc, perquè no és que jo estic a favor de l'ocupació, que no ho estic, sinó que jo estic a favor de l'habitatge digne i d'un habitatge que la llei i la Constitució, en el seu article 47, ja esmenta, ja diu que tot espanyol ha de tenir accés a un habitatge digne. Llavors, jo el debat el plantejo en el marc de... s'ha de garantir des de les institucions i des de la política un habitatge digne per al conjunt de la ciutadania? Jo crec que sí. Jo et compro i a més estic d'acord amb l'última part de la teva intervenció. Crec que cal més habitatge social i que a més cal més... pisos de protecció social de lloguer assequible. És a dir, gran part de la ciutadania de Barcelona viu la major part en pisos de lloguer. I, evidentment, si estem parlant d'un lloguer, sempre estem parlant d'un lloguer que és propietat d'algú, que hi ha un propietari, o que aquest propietari és... l'Estat o diferents mesures que es duen a terme i que es poden portar a terme, no? Des de la llei d'aquest habitatge que es va aprovar, on es regulava també la regulació, diguem, dels preus del lloguer. S'ha d'anar molt més enllà, penso, però jo crec que ja va ser un avenç, i és important, no?, que les institucions es centrin en solucionar quin és el problema de l'habitatge que tenim al nostre país i com podem resoldre els diferents problemes de convivència que es poden donar en certs casos. Però no m'agrada centrar el debat en l'ocupació, perquè el debat de fons no és aquest, és a dir, ningú ocupa perquè vol ocupar i vol tenir 50 pisos ocupats, sinó s'ocupa per una qüestió d'una necessitat. Després, al marge queden a les ocupacions per màfies i tot això, que jo crec que això s'ha de tractar, i és un altre debat, però és un debat que va a part, és a dir, també s'ha de diferenciar, i és una cosa amb la que jo crec que es frivolitza molt, és amb lo que és un allanamiento i el que és, el que comentava el company, una usurpació. No és el mateix, és a dir, perquè la raó de fons i el motiu és totalment diferent. Quan estem parlant d'un allanamiento és quan és l'habitatge, diguem, de residència d'aquesta persona. I això té unes connotacions legals que no té res a veure amb el que és una usurpació d'un habitatge, que la majoria d'usurpacions que es donen a habitatges estem parlant que són grans tenidors. És a dir, que no és el mateix... Vull dir, perquè moltes vegades per part de la dreta es comenta molt aquest mantra de no, és que me voy de vacaciones, tal, i després m'ocupa. Això no, això no és una cosa que passi. És a dir, quan el teu habitatge és ocupat, diguem, estem parlant de que és el teu habitatge principal, estem parlant d'un allanamiento i no d'una usurpació. I la majoria de casos que es donen d'aquestes usurpacions és, com bé comentava, en mans de grans tenidors que tenen els seus pisos buits.
Nosotros tenemos miles de asociados, no hay ni una sola empresa, ni un banco, ni un gran tenedor, son particulares. El mercado está en manos de los grandes tenedores en un porcentaje, y no es el porcentaje mayoritario. En España, la propiedad de las viviendas, incluso las que se alquilan, el mayor porcentaje está en manos de particulares. Y los están sufriendo no solamente a nivel de propiedad, sino que el problema en todo este mundo de la ocupación está en la cantidad de actos incívicos también que se generan cuando se está ocupando. Y esto tiene también una razón. Actos incívicos que afectan a los vecinos. Nosotros, cuando tratamos de los afectados por la ocupación, no solamente se tratan de los propietarios a los que se le ha usurpado la vivienda, que se ha pegado una patada a la puerta y se ha entrado dentro, sino hay toda una tipología de personas que han quedado afectadas porque la ocupación ha evolucionado. Y ha evolucionado porque se han creado las condiciones para su evolución. Mira, ayer llegué de Murcia, que estuve hablando pues con un grupo de vecinos, 400 vecinos afectados. Están viviendo un verdadero infierno porque tienen un grupo de viviendas donde se han metido 30 viviendas ocupadas por una mafia gitana que se dedica a este tema de la ocupación, aparte de otra serie de delitos, muchos de ellos como delincuentes que han salido de la prisión, que están robos, drogas. Se dedican a amenazar a la gente, está la gente verdaderamente aterrorizada, tienen miedo hasta de reunirse para hablar de los temas. O sea, estos son los vecinos. La ocupación genera mucha violencia alrededor. ¿Y por qué está generando violencia alrededor? Porque se suele entender la idea del ocupa como el ocupa que podía ocurrir hace 20 años, porque ha evolucionado. No se trata de personas simplemente que cojan y se metan, pues por unos lo hacían por ideas, y otras personas, los vulnerables, porque no tenían otro techo donde ir. En este momento, la mayor parte de la ocupación que tenemos en España, lo que hay es delincuencia. Hay delincuencia organizada. Se dedican a ocupar para coaccionar a los propietarios que les paguen para que salgan. Y no es mal negocio. Se suelen sacar 6.000, 7.000 euros en cuestión de 3 meses ahí presionando. Al final, ¿qué está haciendo la gente? No, la vía judicial ha quedado bloqueada. Ha quedado bloqueada en el sentido de que los medios de defensa que tenía el propietario, que era acudir a poner las demandas civiles correspondientes y tal, pues en vez de las vías express, que podían tardar pues unos pocos meses, están tardando más de 2 años. Hay gente que tiene más tiempo con las viviendas ocupadas. és desesperante. Entonces, dime.
Dic, m'agradava molt també com plantejava el Dani al final la qüestió, no? De, jo no estic a favor d'ocupació, en tot cas, ens hauríem de plantejar què és ocupació i què no és ocupació, eh? Jo m'anava apuntant cosetes, Dani. Per exemple, i ja no parlo de màfies, que veig que els dos hi esteu molt d'acord, eh? Parlo de ocupacions que s'han donat, que han donat un espai en un edifici que no s'usava, per tant, un edifici amb propietari o sense propietari. Aquí no hi entro perquè jo de dret no ho sé i m'ho podeu explicar millor vosaltres que jo, eh? Però en un edifici que suposadament era abandonat, han fet una transformació social d'aquell edifici, això per una banda. O, per exemple, gent que volen desnudar però s'impedeix aquell desnonament. Aquestes dues causes també són ocupació, Dani?
És a dir, moltes vegades s'intenta, i també per part de la premsa, crec que es confonen alguns termes. Una cosa és l'ocupació amb K, diguem, que és, això forma part del que és el moviment Ocupa, que també estàvem comentant, i sí que són per unes raons ideològiques. És a dir, anem a ocupar, aquí, per exemple, a Sants, si no recordo malament, hi ha un local ocupat que és molt conegut. No sé com
hi havia canvies que hi va haver això, canvies, tot el fallor d'aquell fa...
Això forma part del que és el moviment Ocupa, com a moviment, però confondre amb l'ocupació, entenent l'ocupació com pues això, el entrar, diguem, a un habitatge i establir-te en un habitatge que pots, o sigui, que no és primera residència de ningú, això és una altra cosa. Dins d'això també està el fet de que tu, per motius X, no has pagat o no pots pagar el que és la teva hipoteca, i podríem analitzar per moltes raons per què la gent no pot pagar la seva hipoteca, que jo considero que, i per això deia al principi de la meva intervenció, que és molt important, amb un tema tan sensible, no frivolitzar amb aquest tema, perquè és el tema de l'habitatge és un tema molt sensible on moltíssima gent no pot tenir accés a aquest dret, que considero que ha de ser un dret, i no pot pagar, i evidentment estan a una casa que ha sigut seva tota la seva vida i que per motius X, a causa del mal estat, diguem, de l'economia, de les grans crisis que ens venen i cada vegada es lliguen amb unes altres crisis, no? Podem parlar també de la crisi del mercat immobiliari, on els bancs van ser qui van fer fora a la gent de casa seva, però després els vam haver de rescatar entre tothom. Vull dir que això també crec que és un problema molt greu, perquè, torno a dir, un gran percentatge dels pisos no són segons habitatges de ningú, sinó que estan en mans de grans tenidors, que formen part, el 50% d'aquests, de Santander, del BBV i de la Caixa, no? I això és el problema real que hi ha a Barcelona, no? D'una banda, els lloguers estan més cars que mai, això és una obvietat. El tema de la propietat, no estem en alçades comparables amb altres països, on la propietat és una cosa, pues, igual d'equiparable amb el tema...
Pero, permíteme que te interrumpa. Dices, por ejemplo, el alquiler en Barcelona está más caro que nunca. La ocupación es una de las causas. El problema aquí que estamos teniendo es la ocupación, una de las cosas que genera dentro de lo que es nuestra sociedad. Y tú, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? La ocupación lo que está generando es inseguridad jurídica. O sea, tú tienes ahora una vivienda y la quieres alquilar. Pero en este momento, la mayor parte de personas que tienen esto y que quieren alquilar, y te hablo de particulares, que tienen miedo porque si lo pones a alquilar y se te mete alguien dentro, no lo vas a echar. Y si no le da la gana pagarte, no le vas a cobrar. Y es que no tienes nada que hacer. Y es que si te metes en pleitos, luego gastos de abogados, te vacían la casa. Y después, además, te la destrozan. O sea, es el problema que hay en este momento es que hay una inseguridad jurídica enorme. La gente no quiere poner vivienda a alquilar porque, sencillamente, ni cobra un duro y encima acaba el tema mal. Los precios suben porque hay menos vivienda en el mercado, porque la gente tiene miedo. La inseguridad jurídica es lo que genera. La forma de tener un precio económico en los mercados de alquiler, en todas las sociedades, y volvemos a las sociedades avanzadas, y es que ni siquiera lo tenemos que imitar, porque en Europa se está haciendo, es sencillamente tener un mercado realmente fluido, un mercado amplio, de donde hay una gran oferta de vivienda de alquiler, que España no la tenía, que eso que se han llamado los, y no voy a defender a nadie, pero esos que se han llamado los fondos buitres, que son fondos de inversión inmobiliaria, estaban comprando parques para poner también vivienda en alquiler en grandes cantidades, que habrían terminado abaratando precios, tampoco han cerrado todo el mercado, se están yendo.
no hay vivienda en alquiler porque sencillamente se están dejando de alquilar. Y se está poniendo todo a la venta porque no hay manera de hacer negocio de alquiler en España. Por lo tanto, el alquiler cada vez va a ser más caro, más difícil de contratar y realmente para la persona que quiere alquilar en este momento es un problema tremendo. Porque con los sueldos medios que hay en España es que no te da ni para pagar el alquiler, tendrías que pagar el alquiler y quedarte sin comer.
Dani, va.
Yo creo que es, y hay un problema que no estem d'acord en la base. És a dir, crec que el problema no és l'ocupació, sinó que el problema és l'habitatge. És a dir, una cosa és conseqüència de l'altra. És a dir, aquí el que fa falta és regular el que és el lloguer. És a dir, que necessitem una llei que reguli el lloguer, que sigui capaç de donar resposta a les grans problemàtiques que hi ha. Però la problemàtica de fons, la gent no deixa de llogar perquè cregui que la persona a la que lloga pot ocupar-li l'habitatge, perquè, de fet, els requisits que et posen ja els llogaters i les immobiliàries són molt grans. És a dir, jo fa al voltant de 6 mesos vaig començar a llogar i, evidentment, doncs, pago religiosament perquè m'ho puc permetre el meu lloguer. Però en molts puestos em demanaven que si 3 mesos, que si pagar un seguro d'anti... No sé què. Vull dir, al final... Això forma part del mercat, ja, però forma part del que és el mercat de l'habitatge d'aquest país. És a dir, el problema que tenim és que ens falta.
Perquè hi ha una gran inseguretat. Claro, tu vas a alquilar, tienes miedo de que realmente no te salga bien. Pones un montón de condiciones. Si tú tuvieras unas leyes donde está clarísimo que tú alquilas, sabes que vas a cobrar tal, y si no, esa persona va a terminar saliendo... Y si hay algún problema de algún problema social, para eso están las viviendas sociales, o deberían de estar, que no están...
No, porque
entonces, esa persona podría alquilar más barato porque habría más competencia. Habría mucha gente alquilando.
Sí, pero el tema de fons es que quin percentatge, o sigui, de pisos buits tenen els bancs. És a dir, per mi el tema de fons és aquest.
Perquè... Però si el mercado principal de pisos en este país está en manos privadas. Si es que en España, además, hay una tradición de ahorro en vivienda. Es una manera de ahorrar. Los españoles no son básicamente bolsistas. No se dedican a invertir en bolsa, ni se dedican a hacer este tipo de... Básicamente invierten en vivienda. Van ahorrando un dinero, pues para...
És a dir, no tothom pot comprar habitatge. És a dir, també estem parlant i estem a una classe concreta. No tothom es pot permetre d'entrada accedir a un habitatge. Ara mateix, just, els bancs estan demanant un 30% del cost del pis, d'una sèrie d'assegurances i tal, que...
Perquè no hi ha vivienda social. Imagina't la competència de que Espanya tuviera...
Perquè es van endeutar, o sigui, van demanar a la gent una sèrie de crèdits que els van oferir, dient-los que, bueno, que vosaltres podeu accedir a això i que no passa res, que podràs comprar el cotxe, que podràs comprar no sé què, que podràs comprar un segon habitatge i van a començar a donar hipoteques d'una manera brutal amb 0 euros i al final el que vam tenir és una crisi immobiliària que van generar els bancs. És a dir, els bancs van generar això i ara els bancs tenen una gran quantitat d'habitatge brutal i una gran quantitat d'habitatge buit. I la pregunta és, per què els bancs tenen habitatge buit? Perquè són uns especuladors i volen jugar amb el preu de l'habitatge.
Els bancs, i no m'ho vull posar a defender a entitats tal, però els bancs no han ido con una pistola a que le hagas una hipoteca.
No, però o sea, sí que han ido a desahuciarlos.
Han ido a desahuciarlos y, desde luego, legalmente era legal. Y no sé hasta qué punto podríamos decir que era legítimo. Legal era, porque estaban las leyes del...
Sí, sí,
no se podía legal. Pero lo que no sé es hasta qué punto era...
Simplement una pregunta. Sí. Els bancs, en algun moment donat, creus que en el tema de les hipoteques i, per tant, en el tema d'habitatge han enganyat a la gent?
No, no sé si han engañado. Lo que sí que han tenido es muy poca sensibilidad. O sea, realmente, durante la crisis que se hicieron tantísimos desahucios y que al final ha dado el nacimiento a organizaciones como la PA y tal, que... tuvieron una falta de sensibilidad enorme para el momento. Había otra serie de medidas que se podían haber aplicado, podían tener una visión más social. Ahora mismo las empresas están invirtiendo mucho dinero en lo que llaman la responsabilidad social corporativa y al final lo que siguen haciendo es marketing. No, la vivienda social, la responsabilidad social de nuestras compañías está más en cuando están esos problemas en la sociedad, estar ahí al lado de los ciudadanos. Esa es una solución. Por lo tanto, metieron la pata a los bancos durante... Por supuesto que la metieron. Metió la pata al gobierno a no construir vivienda social, que era la obligación. Antes han mencionado el artículo de la Constitución, que dice que los españoles tienen derecho a la vivienda digna. Está en un apartado que es donde se dan una serie de instrucciones a las instituciones de cómo tienen que trabajar, la política que tienen que realizar las instituciones. Lo que está diciendo la Constitución es que las instituciones tienen la obligación de hacer vivienda social para que los españoles puedan tener su vivienda digna. Fíjate, es que sí, nos faltan 2 millones de viviendas sociales en este país. Ese es el elefante en la habitación. Al final, el problema que estamos teniendo con la ocupación, que sí que es un problema, antes te quería cortar porque decías que no era un problema, sí que es un problema el tema de la vivienda y es un problema el tema de la ocupación, porque hay muchas víctimas, hay gente que lo está pasando realmente muy mal. Dime.
Y digo, está lazada una cosa con la otra. O sea, no se entiende el problema de la ocupación si no hay un problema de vivienda real en
este
país.
Exacto. ¿Cuál es la clave? Hay muchos puntos en los que podemos estar en común. ¿Dónde está la clave y dónde está la gran discrepancia? Es, si tenemos que dar una solución al problema de la vivienda, vivienda social que no se ha hecho, y vivienda social que hay que dar solución porque hay gente que realmente la necesita en este país, lo que no podemos jamás es poner a la sociedad en las vicisitudes de tener que tomar decisiones que en realidad son delitos o que en realidad te está vulnerando los derechos de otros o está haciendo daños a terceros. Lo que tenemos que hacer son políticas para realmente proporcionar esas viviendas. Y se puede hacer. Mira, 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros va a ser el déficit de este año que va a la deuda pública española, que ya pasa del billón, con B, millón de millones, de euros que pasamos para nuestras generaciones futuras. 30.000 millones nada más que de déficit. No hay dinero para hacer vivienda social, por amor de Dios, y en estos años más de 1 billón de deuda y no tenemos vivienda social, estamos con índices por debajo del 1%, cuando en Europa no es que tengan unos índices altísimos, pero bueno, tiene varios dígitos. En Singapur, país capitalista, país que tal, es una... Singapur tiene casi un 90% de vivienda social. El 90% de la vivienda de Singapur es social. En España no llegamos al 1%. No lo estamos haciendo. Mira, los primeros años de la democracia en España se construía más vivienda social que vivienda en el mercado libre. Y ahora ya no hacemos nada. ¿Qué está pasando aquí?
També és cert que no estem parlant, diguem, del mateix context econòmic, polític i
tal. És veritat, ara som més rics. És veritat, ara som molts més rics.
Dani, va.
Sí, però no tenim, o sigui, les necessitats de l'habitatge en aquell moment i de reestructuració de la ciutat no és la mateixa i tampoc de l'espai públic, no? I això també és una cosa que és òbvia. Jo crec que hi ha un tema fonamental aquí, que és, el que comentava, jo no puc analitzar aquest debat i espero que no sembli passat, però el tema dels bancs crec que és un tema de fons. És un tema de fons perquè comentaven, no, han tingut responsabilitat ètica, social, els bancs. Jo crec que no només n'han tingut, perquè els bancs el que et feien era... Et feien fora del teu pis, perquè es denonaven, però és que a més després et quedaves amb el deute, i molta gent amb això no ha pogut, diguem, superar aquesta gran llosa que era el no tenir el teu pis, que havia sigut tot el teu pis tota la vida, per al qual t'havies endeutat una barbaritat, i que a més el banc t'havia promès que tu podries pagar en còmodos interessos, el banc era tu amigo, anaves allà i et presentaven que, bueno, que no hi havia cap problema, que et donaven tal, que tindríem una situació econòmica pròspera, el president del govern et prometia que estàvem a la Champions League de l'economia mundial, no deia el president Zapatero, i després vam veure que tot això és un bluff i que la crisi econòmica a Espanya es va donar en gran mesura pel mercat de la bombolla immobiliària que es va fer per precisament la construcció de pisos en concret en Espanya, per mans privades.
M'agrada molt perquè... És que ens queda un minut. Ens queda un minut només. I m'agrada molt perquè aquest debat sempre s'incrementa a mesura que va passant el temps.
Segurament.
I quan just són les 4 és quan més interessant està. Només us demano un sí o un no. No ho he aconseguit mai. Jo crec que avui podem aconseguir-ho. La solució a tot plegat passa per més habitatge social. Toni.
Sí, sí.
Aconseguit. Els dos d'acord. Toni Miranda, president de la ONAO, Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació. Dani Sosa, coordinador nacional dels joves ecosocialistes. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar avui a la caravana.
Gràcies.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa ara a les 4 de la tarda i tornem amb Octavi Pujades aquí a la caravana. Fins ara.